El divendres ja comença a fer olor de cap de setmana i ens alegra moltíssim poder escoltar aquesta sintonia que indica que és moment del cinema, de les estrenes. Alba Triadó.
Molt bon dia, Carme.
Què tal?
Bé.
Preparada?
Preparadíssima per portar-vos una cartellera. Déu-n'hi-do,
sí?
Déu-n'hi-do, sí. A més, hi haurà una pel·lícula que a més ens toca...
Esperàvem.
Sí, que l'esperàvem, que ens toca de prop, que se n'han fet diferents versions a través de la literatura i ja arriba a la gran pantalla. I a més, a part d'això, tenim una altra companya, ja ho sabeu que aquest espai sempre ens acompanya amb d'algú de la casa. Avui ho fem de la directora, la Cristina Mur, que també ens proposarà dues sèries i un documental.
Ah. Bon dia.
Bon dia,
per
Cristina.
Per fi divendres.
Per fi divendres. Per fi divendres. Faves tendres o faves comptades en aquest cas. Si us sembla, comencem amb les estrenes que arriben a la gran pantalla a les dues sales de cinema que tenim a la ciutat. En tenim una que ja us deia, que ens toca de més a prop, és Marco. És el film que s'endinsa en la vida de l'Enric Marco, un sancoatenc que va falsejar la seva biografia i que durant molts anys va fer creure que havia estat un supervivent del camp de concentració nazi de Flossenbürg.
Enric, ¿estuviste en Flossenbürg?
Otra vez con eso, por favor, se ha dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas? ¿Pruebas reales de que estuviste en Flossenbürg?
El meu nom és Enric Marco Batlli, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenbürg no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment...
Bé, doncs aquesta pel·lícula Marco posa en relleu l'engany de l'Enric Marco des de la seva implicació amb la lluita antifranquista al final de la dictadura fins que va ser descobert quan ja presidia l'Associació Espanyola de Víctimes de l'Holocaust sense haver estat realment mai en un camp de concentració. De fet, aquest mestre de la picaresca és també un lluitador, això sí, una causa noble per la qual va treballar amb determinació i també així ho posa de relleu als directors mostrant les múltiples arestes d'aquest personatge complex, que durant una etapa va estar al capdavant d'aquesta associació, va oferir xerrades i va presidir actes que van seduir a centenars de persones. Aquesta casa sabem bé la seva història.
Sí, senyora.
Si algú encara no la coneix, hi ha diferents llibres, entre ells l'impostor de Javier Cercas, que també en fa una aproximació. També poden recuperar entrevistes que li van fer Enric Marco des de Ràdio Sant Cugat i aquesta pel·lícula amb l'Eduard Fernández al capdavant, que es posarà la pell d'Enric Marco, doncs també explicarà aquesta versió de la vida del Sant Cugatenc.
Aquesta pel·lícula sí que ens interessa pel que tu deies, perquè ens toca
ens
de prop,
toca de
perquè
prop.
Hem conegut la història que explicava el propi protagonista.
Clar, perquè aquí també ens la vam creure al principi,
tothom. I tant que ens la vam creure. Jo recordo que aquest senyor va passar diverses vegades, fins i tot una d'elles pel magazín, explicar-nos doncs, totes aquestes misèries. Però crec que en el moment que es va destapar...
va aconseguir aquesta casa a la primera entrevista. Va ser les primeres declaracions que es van fer quan es va destapar el cas.
Però ostres, quan es va destapar crec que es va explicar que el que ell anava explicant a la gent era l'experiència d'altres persones que sí que havien viscut aquest calvari.
Llavors el va problema aprofitar... és que ho feia amb nom propi.
Oh, clar! Va aprofitar tota aquesta informació per construir-se la seva pròpia història.
Una biografia inventada.
I, per cert, que diuen que qui posa...
L'Eduard Fernández.
L'Eduard Fernández.
Qui posa... Està esplèndid, últimament.
Està fantàstic. I ve molt de gust, la veritat, veure aquesta pel·lícula.
I tant.
Aquesta doncs sí que ens la,
teniu a les, aquesta la teniu a les sales d'ahir. Us haureu de desplaçar fins al centre comercial per veure-la. Canviem una mica de to, perquè és que l'ambient nadalenc ja està començant a notar-se les propostes cinematogràfiques. Tant a les sales del centre comercial, en aquest cas, com en els cinemes de Sant Cugat, proposen Red One. És una comèdia d'acció protagonitzada per en Dwayne Johnson i Chris Evans, dos dels grans de Hollywood, que compta, a més, amb un dels pressupostos més alts de la història de les pel·lícules nadalenques. Atenció, perquè s'especula que està al voltant dels 250 milions de dòlars.
497, 498, 499, 500.
Hay que poner más peso.
Sí, entendido.
Què explica aquesta història? Doncs després del segrest del Pare Noel, amb una operació amb nom en clau que es diu Red One, el cap de seguretat del Pol Nord, que és interpretat per Dwayne Johnson, ha de formar un equip amb caça-recompenses en una missió arreu del món plena d'acció per salvar el Nadal. Bueno, anem més enllà de les pel·lícules romàntiques, potser estem més acostumades a infantils, i es barreja l'acció i la temàtica nadalenca.
Sí, ja, ara justament estava pensant això. Sembla que sigui el tret de sortida, sí, ja pel Nadal, abans que es faci l'encesa de llums i totes aquestes històries. Vull dir,
ja hi som.
Cada cop ens avancem més.
És que ja hi som. Per als que vulguin comèdies, també tenen opcions. Els cinemes públics de la ciutat estrenen la comèdia familiar Verano en Diciembre. És l'òpera prima de la Carolina Àfrica, que de fet ja va triomfar amb el mateix títol homònim als escenaris amb la versió teatral, i ara arriba a la gran pantalla amb un elenc de luxe, amb la Carmen Machi al capdavant, la Bárbara Leni, la Victoria Luengo, la Beatriz Grimaldos i la Lola Cordón.
Hola. Oye, ¿por qué no os venís? Venga, veniros a pasar las Navidades.
No.
Que aquí es verano, que está gustísimo, y nos vamos a ir a bailar tangos con esos argentinos guapísimos.
Chicas, ¿bien?
Yo soy Carmen.
Ay, las reuniones familiares, que tienen parts muy buenas, pero en algunas ocasiones también son perilloses. Bé, doncs Verano en Diciembre es una película que s'endinsa en el cor d'una casa española. En el cas, la Teresa, que está interpretada per la Carmen Machi, viu amb les seves quatre filles, i la seva sogra, que és una senyora molt, molt gran, de més de 90 anys, que a més té una demència senil. Juntes planegen una reunió familiar per commemorar l'aniversari de la mort del pare de la família, però aquesta situació revelarà les tensions entre les quatre germanes, perquè són filles de la mateixa mare i el mateix pare, però cadascuna és diferent, són dones amb personalitats molt diferents. Hi ha la cuidadora, hi ha la que és rebel, l'esbojarrada, l'aventurera. En definitiva, una comèdia coral, emotiva, sobre la família, que la directora relata amb molta ironia, amb molt soroll, amb molt de riure, també hi ha alguna llàgrima, ho hem de dir. El film, com ja ho dèiem, amb aquest repartiment estel·lar, que aquestes cinc donasses se'ls hi afegeixen també Antonio Resines, la Sílvia Marsó o el Nacho Fresneda, entre d'altres. I arribem al final de les quatre estrenes que arriben aquesta setmana, en aquest cas destinada per al públic infantil, que ja veiem que s'acosta Nadal i també hi ha més propostes per la canalla i el públic familiar. A les sales del Centre Cultural, els cinemes Sant Cugat, els cinemes públics, proposen Harold i el llapis màgic. És un film que barreja animació i imatge i està basada en el llibre infantil homònim del 1955 del Crockett Johnson.
Quan algú explica una història, crea tot un món. I normalment, els personatges no surten d'aquest món.
Una pel·lícula que, a més, podrem veure en català i que explica que en Harold, que és el nen protagonista d'un llibre infantil i que té un poder molt especial, i és que tot el que dibuixa amb el seu llapis màgic després es converteix en realitat. Un dia, quan ja és gran, es dibuixa a si mateix fora de les pàgines del llibre i de cop es veu transportat en aquest món real. Ben aviat, per això, se n'adonarà que encara ha d'aprendre moltes coses de la vida i que el seu llapis pot desencadenar fets i situacions del tot inesperades. Per tant, aventures i alguna lliçó també que podem aprendre d'en Harold i aquest llapis màgic que arriba als cinemes públics, als cinemes Sant Cugat, al Centre Cultural. Quatre estrenes variades, no tenim terror, però més o menys hem tocat tots els pals. Per tant, jo crec que tothom trobarà la que més s'adapti als seus gustos, però si no voleu o no podeu anar al cinema, tenim propostes des de casa per gaudir des de les plataformes que ens acosta la Cristina.
Efectivament, no són estrenes, però us prometo que són sèries boníssimes. Avui us porto tres recomanacions, són molt diferents, però són mel. La primera, segur que us sonarà, és La Messias, és una sèrie dels Javis que podreu veure a Movistar Plus. És un thriller espanyol que versa sobre un grup de música pop cristiana format per diverses germanes que es fa viral. Clarament veiem influència del grup Flos Mariae, que és de Cassà de la Selva. Parla d'un matrimoni amb fills sense escolaritzar, marcada pel fanatisme religiós i el jou d'una mare amb deliris messiànics. La seva estrena mundial va ser al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. L'elenc és espectacular. Tenim a Macarena García, Carmen Machi, Lola Dueñas, tenim a Rosy de Palma, Palma, Nora Navas, García Olayo, Albert Pla, la cantant Amaya. Realment és un repartiment d'una qualitat extraordinària i tots treballen molt bé. La fotografia és molt interessant, té un punt de psicodèlia en alguns moments que és vibrant.
Déu-n'hi-do, cap als capítols finals.
Sí, eh? I pel que fa al desenvolupament narratiu, és com si Almodóvar, Àlex de la Iglesia i Amenábar haguessin quedat per fer unes copes i haguessin acabat escrivint un guió a sis mans.
Els Javis. Tenen,
sí,
els
té una ambientació molt treballada, aquest costumbrisme espanyol que capta també Almodóvar de les dues Espanyes amb el punt de postmodernitat dels Javis. Té un punt de thriller psicològic i d'elements sorpresius d'una trama que no és fàcil d'anticipar, que és molt de l'Amenábar. No és la típica història que ja saps com acabarà i que vas intuint què faran els personatges. I té punts de surrealisme, d'humor negre i de tragicomèdia que són molt propis d'Àlex de la Iglesia. És un seriot que us farà riure, angoixar i plorar a parts iguals i que us recomano moltíssim.
Recomanadíssim, amb un Albert Pla grandíssim.
Exacte.
Els Javis, tot el que fan és garantia d'èxit, és sí.
Doncs
d'èxit,
atenció,
no?
Perquè crec que d'aquí poc treuen la nova sèrie on podrem veure la Sant Cugatenca Nina, també, que ens van avançar en una entrevista en
de
aquesta casa.
Que ara no recordo.
Doncs
no,
em faràs quedar fatal, perquè tampoc me'n recordo, però jo sé que hi havia la
nena. Ho va aquesta casa.
Ho va avançar aquesta casa, Javis i Nina.
Ai.
Sí. Crec que és de la relació entre una mare i una filla.
Sí. Molt bé. I ho deixarem aquí per no equivocar-nos.
La Masies.
No, i us posarem l'enllaç perquè recupereu l'entrevista on la Niana ens ho explicava i així descobrireu de què va.
Val,
fantàstic.
Sí.
La Masies a Movistar Plus, que dèiem. La segona sèrie que us proposo és The Handmaid's Tale, o la seva traducció al castellà, El cuento de la criada, de Bruce Miller.
Herejía. Esa es la razón por la que nos castigan. No por formar parte de la resistencia, porque oficialmente no hay resistencia.
És una distòpia basada en la novel·la homònima de la canadenca Margaret Atwood, escrita l'any 1985. La trama presenta un futur distòpic a la República de Gilead, un país totalitari i teonòmic que es va establir després d'una guerra civil que es produeix suposadament als Estats Units. En aquest país, les poques dones fèrtils que queden, anomenades criades, són forçades a l'esclavitud sexual per fer de ventres de lloguer. És una sèrie dura de veure per la severitat de tracte que reben els ciutadans de Gilead, que és una societat de castes fonamentalista i dictatorial, però també és una història molt ben narrada. En aquest cas, s'opta per un elenc que defuig les grans estrelles, però la interpretació és brillant. I trobo que hi ha diversos elements interessants a comentar. El primer és el ritme narratiu. La primera temporada és lenta, veiem planos preciosos que s'aguanten i el ritme, ens anem vivint la història com si fóssim la mateixa protagonista. Hi ha moments que t'avorreixes. Però a poc a poc, i a mesura que l'actitud de l'actriu principal va canviant, i passa doncs, de la por i de l'expectativa i la submissió a la revolta armada, el ritme es va accelerant fins a ser trepidant. Un altre element interessant a comentar és el plantejament de la trama a través de flashbacks per mostrar-nos l'origen d'aquesta decadència moral de la societat que porta a l'alçament d'un estat fonamentalista. Diria que és interessant a nivell sociològic i antropològic observar quins elements intervenen, des dels missatges d'odi que van calant fins a teixir mentalitats extremistes i els negacionistes que no volen veure la gravetat de la penetració d'aquesta nova realitat i que viuen amb incredulitat com es desenvolupen els fets fins que ja no són a temps d'aturar-los. També veiem l'evolució dels règims totalitaris i del que condueix a l'ésser humà a voler imposar sobre l'altre una manera de viure o de pensar, de quines accions s'imposen als nous membres d'una secta per sembrar la culpa, que és un sentiment molt poderós i ancorant, i de com permeen els dubtes morals amb el pas del temps sobre alguns personatges que defensaven com a propis els ideals d'aquest estat. Pot semblar ficció, però realment, si ens fixem en el nazisme o el mal anomenat estat islàmic, són exemples reals d'aquestes societats que sumen molts adeptes en discursos gens moderats. És una sèrie de culte que ha despertat admiració entre moviments feministes que han emulat la vestimenta de les criades en manifestacions contra Trump als Estats Units o en favor del dret a l'avortament a l'Argentina, i us la recomano molt. El cuento de la criada la trobareu a HBO Max i la sisena i última temporada està previst que s'estreni el 2025.
I jo aprofito i us recomano que llegiu també els llibres. El primer que va estar escrita als 80 per Margaret Atwood, i la segona part, en la que també es basa la sèrie, tot i que és diferent, que el va escriure i es va estrenar al voltant de la pandèmia.
Però el llibre concentra totes
les 6 temporades? L'original és les primeres temporades, no? És un llibre extremadament gruixut, i el segon és el què passa després de certa revolució. És que no vull fer spoilers perquè la sèrie i el llibre valen molt la pena i crec que fan reflexionar molt sobre les societats i la mentalitat que certes persones tenien ja en el seu moment, en què descrivien distopies que potser no són tan allunyades del que estem vivint en alguns punts de la societat avui en dia.
Distopia o realitat? Aquesta és la qüestió.
Des de George Orwell a Margaret Atwood.
Mm-hmm. Anem per l'última.
I per acabar, Dying to Tell, Morir para contar, de l'italo-argentí Hernán Zin. Dying to Tell és una sèrie documental multipremiada, estrenada l'any 2018, que ens parla de la vida dels reporters de guerra. Ens exposa com és viure entre violència per un sentiment de deure amb el patiment civil, de la necessitat d'oferir testimoniatge i altaveu amb l'esperança que aquest relat canviï el món. També ens parla dels efectes que té sobre el cos i sobre l'ànima viure conflictes armats, i el que suposa també per als familiars dels relators. Però, sobretot, posa el focus en com els reporters de guerra s'han convertit en l'objectiu de milícies armades i d'estats absolutistes que volen evitar que es coneguin les atrocitats que perpetren o que els volen fer servir de moneda d'intercanvi. I com això està fent que cada vegada sigui més difícil explicar què passa a les guerres. És la sèrie que et farà canviar la manera de veure les notícies, no us la perdeu i la podeu veure a Netflix.
Perfecte, recomanadíssima.
Aquesta sí,
aquesta, me la demano. Sí, ens interpel·la també. De fet, les xifres de periodistes morts en conflictes i arreu del món cada any van pujant, cosa que fa feredat, perquè no es garanteix la seguretat de les persones que estan fent la seva feina i que ens fan mirar a través dels seus ulls què passa en aquests entorns tan perillosos. Per tant,
I casos que no es tanquen, perquè no hi ha ningú que assumeixi responsabilitats.
També. Ui, estem obrint aquí molts melons, Carme.
Bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, Cristina, per les recomanacions. Gràcies, Alba, pel repàs de la cartellera. I ara de seguida ho deixem, però no marxeu, perquè ens queda el tram final, que farem salsa rosa amb la Cuca Fernández.